Cada dijous a la caravana volem confrontar idees des de la paraula, des del respecte i des de la tolerància per fer-ho possible. Avui han pujat a la caravana el conseller municipal de Junts per Catalunya al barri de les Corts de Barcelona. Ivan Condés, molt bona tarda.
Tarda.
I també és amb nosaltres la consellera municipal del Partit Popular, també al barri de les Corts, i presidenta de Noves Generacions del Partit Popular a Catalunya, Irene Pardo. Bona tarda.
Bona tarda, què tal?
I és que avui fa 5 anys, 26 dies després de l'1 d'octubre, el president de la Generalitat d'aleshores, Carles Puigdemont, deixava en suspens una declaració unilateral d'independència de Catalunya, mentre el president del govern espanyol d'aleshores, Mariano Rajoy, anunciava un 155 que suspendria el Parlament i anunciava noves eleccions. Avui fa 5 anys, a la política catalana i espanyola, passava això.
En virtut de tot el que s'acaba d'exposar, nosaltres, representants democràtics del poble de Catalunya, en el lliure exercici del dret d'autodeterminació i d'acord amb el mandat rebut de la ciutadania de Catalunya, constituïm la República Catalana com a estat independent i sobirà de dret democràtic i social. Disposem l'entrada en vigor de la Llei de Transitorietat Jurídica i Fundacional de la República. Iniciem el procés constituent democràtic de base ciutadana, transversal, participatiu i vinculant. Afirmem la voluntat d'obrir negociacions amb l'Estat espanyol sense condicionants previs, adreçades a establir un règim de col·laboració. La resolució de la declaració dels i les representants del Parlament queda aprovada per 70 vots a favor, 10 en contra i 2 vots en blanc.
El Parlament, i cito textualment de la llei, obro cometes, celebrarà una sessió ordinària per efectuar una declaració formal de la independència de Catalunya als seus efectes i acordar l'inici del procés constituent. I com a president de la Generalitat, assumeixo en presentar-los els resultats del referèndum davant de tots vostès i davant dels nostres conciutadans el mandat del poble que Catalunya esdevingui un estat independent en forma de república. Això és el que avui fem amb tota solemnitat. I amb la mateixa solemnitat, el govern i jo mateix proposem que el Parlament suspengui els efectes de la declaració d'independència per tal que en les properes setmanes emprenguem un diàleg sense el qual no és possible arribar a una solució acordada.
Como hemos dicho en otras ocasiones, no se trata de suspender el autogobierno, ni de intervenirlo, ni de recortarlo. Se trata sencillamente de devolverlo a la normalidad lo antes posible. Una normalidad empieza por la ley. Por eso les informo que hoy he disuelto el Parlamento de Cataluña y que el próximo 21 de diciembre se celebrarán elecciones autonómicas en esa comunidad autónoma.
Ciutadans de Catalunya, venen hores en què a tots ens pertocarà de mantenir el pols d'aquest país, del nostre país, de mantenir-lo sobretot en el terreny de la pau, en el terreny del civisme i en el terreny de la dignitat. Com ha passat sempre i com continuarà passant, sense cap mena de dubte.
Ara sí, podem entrar en matèria sobre tot el que passava ara fa 5 anys a Catalunya i a l'estat espanyol, i la primera pregunta que trobo que ens hem de fer és: de què va servir tot allò, Ivan?
Home, va servir, primer, constatar que és la revolució democràtica i l'acte de desobediència civil més important d'Europa al segle XXI. En primer lloc. Segon, és el fet polític i històric més important de la Catalunya contemporània. I tercer, va obrir una porta que encara no s'ha tancat, i va obrir una porta a un segon procés, que és, jo crec, després d'aquest moment ball que hem passat d'aquests 5 anys, el segon procés que hem d'endegar ara. Per tant, és importantíssim amb la història de Catalunya, és la referència política que els independentistes tenim per continuar endavant i acabar aquest procés, que crec que és el que hem de fer. I recordar que això no és un bolet. Mira si té transcendència històrica que 5 anys després estem fent un debat sobre el 5è aniversari. Vull dir, no és una cosa menor. I en tot cas, Palasar que no és un bolet, que això ve de el 2006, d'aquell estatut retallat, cepillado y bien cepillado, que tot i seguint els preceptes constitucionals de reforma al Parlament, votació en referèndum a Catalunya, aprovació al Congrés de Diputats, aprovació al Senat, va venir al Tribunal Constitucional amb tota la seva faramalla franquista a retallar-lo. I que la gent va reaccionar, i que aquest és un procés que surt a la gent. Surt de la societat civil, que és la que empenya els partits a fer unes consultes Arenys, a fer un referèndum al 9N i a fer un referèndum finalment l'1 d'octubre. Per tant, que és un moviment totalment primer pacífic, segon legal i tercer cívic.
Irene.
Doncs mira, fa aquests últims 5 anys la conseqüència ha sigut empreses que han marxat de Catalunya, han deslocalitzat la seva raó social de Catalunya, decadència de la imatge del territori com a, de Catalunya com a regió, una degradació institucional sense precedents, una pèrdua de prestigi internacional de Catalunya i també de la societat catalana per culpa de les pretensions d'uns polítics, d'uns partits polítics independentistes, una societat que ha estat i és dividida i fracturada, moltes famílies i molts amics van patir les conseqüències d'aquesta tensió política que van crear els partits independentistes, i 5 anys després ens tenim que fer la pregunta de si estem millor o pitjor. Estem millor que fa 5 anys? Estem millor que fa una dècada quan Artur Mas va començar aquest despropòsit, quan va ficar la primera pedra de l'anomenat procés? Estem millor o pitjor? Estem millor econòmicament? Estem pitjor? Estem millor socialment? Estem pitjor? De què ha servit tot això? Catalunya està al capdavant a dia d'avui com a regió dintre d'un país que és Espanya? Tenim el mateix prestigi que fa 20 anys o que fa 30 i pico quan es van celebrar unes olimpiades on tota una societat, on tots els partits polítics anaven a una? Estem millor o pitjor que fa 40 anys? Aquesta és la pregunta que ens hem de fer tots, al marge de la ideologia. Jo no dic que l'Ivan deixi de ser independentista, no? Però cap a on volem anar? Què hem fet tot aquest temps? Quants anys perdut? No? És la reflexió que hem de fer.
Val. En tot cas, per contraposar aquest fals relat de que tot ha anat a pitjor. Nosaltres vam venir d'una crisi econòmica molt forta, la del 2008-2009, que vam patir, totes les economies mundials van patir una recessió fins aproximadament l'any 2014. L'any 2014 va ser el primer any on tots els índexs econòmics de diferents països començaven a pujar. Del 2014 a gener de 2020, que és quan esclata la crisi del Covid, tots els índexs de Catalunya, enmig del procés, tots van anar cap amunt. Va créixer el PIB, van créixer les exportacions, van créixer les importacions, tots els índexs van anar cap amunt. Per tant, és fals que el procés afectés a l'economia. En tot cas, no l'ha afectat. I pel que fa ara, és evident que Catalunya ara no està pitjor. El juliol de 2022, o sigui, aquest estiu, Catalunya va batre el rècord d'exportacions de tota la seva història. Per tant, nosaltres som una locomotora econòmica, sigui quin sigui el context econòmic. Vull dir, per posar, diguéssim, drama a la situació, aquí qui va posar drama a la situació va ser la reacció violenta de l'Estat. Aquí qui va posar drama a la situació va ser l'Operació Catalunya. Recordem que l'Operació Catalunya és una operació muntada, per cert, per la senyora Maria Dolores de Cospedal, secretària general en aquell moment del PP, amb el senyor Villarejo, que era aquell comissari de les clavegueres de l'Estat, un comissari que els governs de l'Estat des de l'any 70, des de l'etapa franquista, han utilitzat fins ara, que van decidir conspirar, que van decidir inventar-se atestats, inventar-se informes per atacar polítics pel simple fet de ser independentistes, no? I això, conxorxats amb certs mitjans de comunicació, el que feia era difamar-los, inventar-se comptes a Suïssa. Patant-se absolutament qualsevol procés judicial, o sigui, de manera extrajudicial. I això és el que ha portat a que The Times aquest any digués que Espanya era una democràcia defectuosa. Per tant, el que hem pogut palesar en aquest procés és que davant d'un procés democràtic i de base, el que s'hi oposa són clavegueres i processos extrajudicials. Per això, entre altres coses, The Times, o el Consell d'Europa, o la Comissió Europea, diu que Espanya és una democràcia absolutament defectuosa.
Va, Irene, respon i després us llenço més preguntes sobre tot el que va passar.
Per començar, per on ha acabat? Espanya està és la decimotercera mejor democracia del mundo. Això, Ivan, no ho dic jo. Ho diu The Economist. Crec que no és sospitós de res, The Economist. Bueno, després ningú dubta de que Catalunya no sigui una locomotora de l'Estat, i tant que ho és, i orgullosos de que ho sigui. El que estic dient, Ivan, és que tot això no ha portat només que... Al final, Catalunya sortim a les notícies pel que sortim, per viure en un conflicte permanent de polític i social. I és que a la vista està, Ivan, el teu partit a dia d'avui heu trencat una altra vegada el govern de la Generalitat de Catalunya, si és que sol porteu inestabilitat. La portàveu fa 15 anys, la veu portar fa 5 anys i la seguiu portant a dia d'avui per Catalunya i per vosaltres mateixos. I a les dades em remeteixo. És a dir, a dia d'avui l'independentisme cada vegada és minorita, és menor. És a dir, fa 5 anys l'independentisme estava a vora el 50% i a dia d'avui ja ha baixat fins al 40%. És a dir, 10 punts des de fa 5 anys, Ivan. I és per culpa vostra. Sou un bluff. Un bluff. El 2014, si és cert, que els números anaven bé, però és que veu anar a Moncloa a dir una
finança... Aquest no és el vostre discurs.
Estem pitjor, sí, Ivan, perquè Catalunya és molt més del que vosaltres esteu fent. És a dir, podríem estar molt millor del que estem fins ara, a dia d'avui. Andalusia ens està adelantant per l'esquerra i per la dreta gràcies a les seves bones polítiques. La Comunitat de Madrid, a dia d'avui, és la regió que està de moda, no sol a Espanya, sinó a Europa i al món, perquè ens estan adelantant per l'esquerra i per la dreta. Mentrestant, a Catalunya estem en un debat que no té fi ni té final. És a dir, estem enredats en un debat polític perquè no sabeu gestionar. I els números ho diuen tot. I a la vista, l'actualitat política. Heu trencat una vegada més un govern de la Generalitat. Precisament, els partits independentistes. És que no sou ni capaços de posar-vos d'acord entre vosaltres com sereu capaços de governar una comunitat autònoma com és Catalunya. I jo dic, estic molt orgullosa del que és Catalunya. Estic molt orgullosa d'on estem situats. Estem a fronterissos amb França, tenim el mar Mediterrani, tenim uns dels millors ports marítims del Mediterrani, tenim un gran aeroport, no sol a Espanya, sinó a nivell europeu, som referència mundial. Però si estiguéssim millor governats, estic segura que no seríem la segona o la tercera comunitat en molts rànquings, seríem la primera, i no sol d'Espanya, sinó d'Europa, però les vostres polítiques ens estan fent baixar contínuament en aquests rànquings.
Després us preguntaré, 5 anys després, precisament on som, i tornarem a debatre sobre tot plegat.
Deixa'm respondre això.
Una frase.
Sobre dades, vale? És fals que Catalunya vagi malament. 9,5% d'atur a Catalunya, 12,5% d'atur a Espanya. I segon, no diguis que l'independentisme baixa. 14 de febrer de 2021, 52% de vots independentistes, 74 diputats majoria absolutíssima al Parlament de Catalunya.
Deia, els oients ja em coneixen que en aquesta classe de debats a mi m'agrada tirar pollites als convidats. Per tant, us faig una pregunta a cadascun des de les vostres posicions ideològiques. Ivan, escoltàvem a Carme Forcadell a l'inici d'aquest tall que hem posat. Carme Forcadell, aleshores presidenta del Parlament, deia: encetarem un procés d'independència, desplegarem les lleis de desconnexió que va aprovar el Parlament de Catalunya, farem no sé què, farem no sé quantos, tot allò que va aprovar el Parlament de Catalunya. Va ser enganyat l'independentisme català, perquè res d'allò es va acabar fent.
I també inclou en aquesta declaració inclou una crida a la negociació al govern d'Espanya. Una negociació que mai ha volgut entomar el govern d'Espanya, un govern que és demofòbic i que és catalanofòbic, que aprengui el govern d'Espanya del que va fer el govern de la Gran Bretanya amb el repte escocès.
Per deixar-ho més clar, Ivan, sí. Perquè per aquí va la meva pregunta.
Sí.
Les lleis de desconnexió estaven aprovades i el propi Parlament no va seguir el mandat.
El propi Parlament no va seguir el mandat. És cert que ens vam quedar mig camí. És cert, sí. Evidentment va haver una decisió de govern que va ser no continuar. Aleshores, ens hem quedat a mig camí. Ara ja sabem com recórrer una part del camí. D'acord? Aquesta és la lliçó. Ara ja sabem quina serà la resposta del govern espanyol. Prenem la lliçó. Ara nosaltres hem de fer més o menys el mateix, que és, amb impuls cívic, que ha de començar, que els partits prenguin nota i començar amb un mínim d'unitat estratègica per acabar. I com acabarem? I ara ho farem molt fàcil, sense falsos referèndums, sense autonomisme màgic. Ha de ser la solució que ha donat Nicola Sturgeon per a Escòcia si no li deixen efectuar el referèndum, que és unes eleccions catalanes de caràcter plebiscitari. I si tenim majoria absoluta al Parlament, aixequem la declaració d'independència. Aquest ha de ser el nou final. I aquest és el que hem d'acabar nosaltres ara.
Irene, vaig cap a tu. Vist tot plegat 5 anys després, no es podria haver fet altra cosa que un 155?
Doncs segurament. És a dir, crec que des de la transició mai ens havíem trobat en un escenari com el que ens vam trobar, no?, fa 5 anys. És a dir, un govern d'Espanya, en aquell moment estava governant el Partit Popular amb el president Mariano Rajoy, i ens vam trobar un Parlament regional declarant de forma unilateral la independència de Catalunya, que va durar 8 segons, vull recordar-lo, aprovant unes lleis de transitorietat totalment surrealistes al marge de la llei. Doncs es va tirar de la llei també, no?, per restablir la normalitat a Catalunya. Com deia el tall que heu posat, no?, es tenia que no intervenir intervenir el que era el govern de la Generalitat primer, perquè hem de recordar que els polítics que van ser jutjats, a més de sedició i rebel·lió, va haver un altre delicte, que va ser el de malversació de fons públics. És que aquesta gent van utilitzar els diners de tots els catalans, que tenien que anar per educació, que tenien que anar per sanitat, que tenien que anar cap a serveis socials, els han utilitzat, els continuen utilitzant per fer la seva festa independentista. Doncs no, senyors, no. En aquell moment, jo crec que es podia haver fet l'1 d'octubre, en aquell moment, quan es van posar les falses urnes, d'una altra manera? Doncs segurament. Que es podia haver gestionat altres coses d'una altra manera? Doncs segurament.
I però això és també que va afectar, ho dic perquè com que li vaig fer dues preguntes...
Jo crec, perdona, a ningú ens van agradar moltes imatges de les que van sortir a Catalunya. Jo sóc catalana i estic molt orgullosa de ser-ho. I defenso la meva terra, i defenso el meu país, que és Espanya. I a mi no em van agradar veure certes imatges. No m'agraden veure certes imatges a dia d'avui tampoc al Parlament. No m'agrada sentir l'Ivan i que segueixi amb la mateixa matraca de sempre, perquè veig que no anem a cap lloc i que estem perdent oportunitats contínuament com a catalans, no? No m'agrada, però bueno...
Parlaves abans de la imatge de Catalunya i de com està ara, eh? Tu creus que també l'aplicació d'aquest 55 va afectar la imatge de Catalunya?
Doncs jo sempre dic que al final és una conseqüència d'unes actuacions prèvies. És a dir, jo no culparé al final el qui intenta solucionar el que han fet uns altres prèviament. Crec que al final la imatge és d'aquells que han utilitzat malament la mala imatge és d'aquells que prèviament han utilitzat malament les institucions, que han obrat malament i que han utilitzat el Parlament de Catalunya per fer allò que no devien, no? Que al final dius una mica una conjuració de tot va fer aquí esclatar certes coses, doncs sí, però no en cap moment considero que aquells que apliquen o intenten aplicar una normalitat a Catalunya o un territori siguin els culpables de la imatge o del que succeeixi, no? Jo crec que la responsabilitat prèvia està en aquells polítics que van llançar primer a tota una part de la societat, la van llançar al carrer perquè la van llançar posteriorment també amb el senyor president Quim Torra, on deia apreteu. Recordeu-nos, hem de recordar aquí imatges molt dures com la de 6.000 persones intentant assaltar un aeroport. És a dir, crec que lo del 155 va ser una eina i tot el que hem vist ha sigut realment el que em referia d'aquest prestigi, no? Un aeroport assaltant-se, la zona de Via Laietana i Urquinaona amb el tema dels adoquins pels aires...
Civil. Això és desobediència civil.
Els contenidors de la ciutat de Barcelona, 1.000 i pico o 2.000 contenidors, és que ja no ho recordo.
Això és desobediència civil.
Això és terrorisme.
Això és desobediència civil.
Terrorisme civil.
Això és desobediència civil.
Perquè hi havia molta gent, i si no digueu... No, és que això era la Kale Borroca del País Basc fa uns anys.
Civil.
No, Ivan, no. Preguntem als veïns de plaça Urquinaona i de Via Laieta en el que van viure en aquells moments. I recordem aquell policia que també se'n va anar i que es va tindre que prejubilar perquè li van llançar una adoquina al cap i el van deixar inconscient.
Desobediència civil,
i també,
com els armilles grogues a França.
I et sents orgullós, del que va passar a Barcelona. Mira, i tu creus que això no és mala imatge per Barcelona i per Catalunya? No, creus que no és mala imatge quan estaven en flames edificis públics estatals com era Hisenda Tarragona o a Lleida o aquí a Barcelona? Creus que al final el mal menor és aquest i el mal major és una aplicació d'un 155 que al final només va servir per convocar unes eleccions autonòmiques? De veritat, aquesta és la vostra excusa per anar a
víctimes.
Això, vale, això és la vostra excusa per seguir sent víctimes quan sabeu que sou els culpables perfectament i que continuareu amb aquest rol de víctimes.
Ivamba, mira, li preguntaves, es podia haver fet alguna altra cosa? Els últims 15 anys, Catalunya, via partits polítics o via Parlament de Catalunya, ha presentat 18 propostes de referèndum al Congrés i al Senat espanyol. 18! Les heu refusat totes. Sobre el 155, el 155
va ser... Les manlleu o no, per votació?
El 155 va ser un cop d'estat com una casa de pagès. I no només ho diuen els independentistes, ho diu el senyor Javier Pérez Royo, constitucionalista de reconegut prestigi, i el senyor José Antonio Martín Pallín, exmagistrat del Tribunal Suprem. Sobre actes de desobediència civil, que és el que va passar el 2017. Mira, hi ha una sentència del 2009 que diu el següent, i la llegeixo en castellà perquè la tinc aquí en castellà. La desobediència civil, bueno, en castellà, català, pot ser concebuda com un mètode legítim de dissidència enfront de l'Estat i ha de ser admesa tal forma de pensament i ideologia en el si d'una societat democràtica. Tribunal Suprem.
Si tu defenses en aquesta taula la violència, Ivan, jo crec que no hi ha res més a dir, eh? Allò era violència.
I per acabar, la mala imatge que pot tenir Europa. Mira, fa dos dies, 24 d'octubre de 2022, segon informe del Consell d'Europa, que és aquell que tracta, no, i que depèn del Tribunal Europeu de Drets Humans. No posis aquesta cara, perquè ara et diré qui va fer aquest informe. Informe de la secretària general de l'Assemblea de Parlamentaris del Consell d'Europa, la senyora Marija Pejčinović. Llegeixo textualment, i aniré ràpid. Fa dos dies, eh? Qualsevol persona, també els polítics, té el dret de fer propostes l'aplicació de les quals pugui requerir canvis en la Constitució, sempre que les formes que es facin servir siguin pacífiques i legals i els objectius no siguin contraris als principis fonamentals de la democràcia i els drets humans. Punt. Això inclou propostes per a canviar una Constitució centralista per una de federal o confederal, o el canvi de l'estatut legal i els poders de les entitats territorials per a garantir un nivell més alt d'autonomia o fins i tot la independència. Marija Pejčinović, sap qui és aquesta senyora? Aquesta senyora és diputada del Partit Popular Europeu, al qual vostè pertany. I feia referència a l'informe del Consell d'Europa de juny de 2022 que deia que hi havia presos polítics i que això s'havia de resoldre amb mediador internacional, no amb presó.
Ens queden 3 minuts, de veritat, i estaria una hora debatint amb vosaltres, perquè m'agrada molt aquest tipus de debats, però sí que us volia preguntar per últim, i amb els minuts que ens queden, que som res, molt pocs, Irene, un Parlament ha de poder debatre de tot i aplicar qualsevol tipus de llei?
Les lleis que li pertoquin i que siguin d'àmbit en el cas de Catalunya, és a dir, aquí tenim un Estatut de Catalunya, tenim unes lleis que ens pertoquen d'àmbit regional, llavors el que no es pot fer és aprovar les lleis que ens donin la gana en competències estatals. A dia d'avui, Catalunya és una comunitat autònoma que forma part d'un país que es diu Espanya. Hi ha unes regles dels jocs. Sí, poden aprovar un referèndum, però han de tindre majoria on l'han de tenir. I ells saben com funciona. El que no pot ser és que aquí ells agafin, diuen com ha de ser, ens han refusat 18 vegades un referèndum on sigui. No, senyors, és que no ho esteu fent bé les coses bé. Convenceu els vostres amics dintre del Congrés.
Europa us ha dit que ens ha dit a tots
que estiguem per el que tinguem que estar i que solucionem els problemes interns dintre del nostre propi país. Ivan, no manipulis les coses que ha dit Europa. Per el que voleu, Europa és feixista, els professors de Constitucional són feixistes, però quan us donen la raó en certes coses, es poseu d'exemple. És a dir, aquí, segons el que ens agrada...
El que no deixeu és que un Parlament debati sobre monarquia. Això és el que no deixeu.
No, debatiu el que voleu.
I porteu una mesa davant del jutjat. És que és al·lucinant.
La
mesa del Parlament està ara davant del jutjat, el TSJ, per debatre sobre monarquia, no per aprovar lleis.
Anem a imaginar una cosa, Irene, que a mi per imaginar en política a mi m'agrada molt. Si ja no posem Junts per Catalunya, que tenim algú de Junts per Catalunya aquí, si Esquerra Republicana aconsegueix que PSOE i Podemos estiguessin d'acord amb un referèndum unilateral d'independència, etc a Catalunya, el Partit Popular ho acceptaria.
Però bueno, primer s'ha de reformar la Constitució, 3/5 parts, bueno, bla, 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 tot el rotllo, és a dir, si al final hi ha 3/5 parts...
Per any, ja saps que això no passarà.
Bueno, per què no ha de passar? Si tan injust és per tu, Ivan, si tan il·legal estem...
El model és el britànic, heu d'aprendre de la democràcia britànica. El model és el britànic.
Mira, us podeu presentar a nivell nacional, així a veure si traieu representació a tot l'Estat i així fareu el que vulgueu a Catalunya. Mentrestant, heu d'acceptar les regles del joc, perquè saps què és democràcia? La llei irrespectable respectar la llei. Sense llei no hi ha democràcia, Ivan, encara que no t'agradi la llibertat ni la democràcia, o almenys la democràcia aquesta...
La llibertat i democràcia, pues sobretot no la llibertat.
Perquè no t'agrada assumir les regles del joc.
La llibertat està per sobre de la llei quan cal.
No, Ivan, no.
Acabo amb tu, eh?
Sí.
En democràcia tot és votable?
En democràcia tot ha de ser votable. Mentre no atempti contra els drets humans, tot ha de ser votable. Però és que, a veure, un cas com el d'una nació que vol exercir el seu dret a decidir...
Vaja, és que Catalunya no és dels catalans.
Escòcia és dels escocesos i Catalunya és dels catalans.
No, Catalunya és de tot el conjunt d'espanyols.
Els estats de tradició democràtica el que fan és negociar davant un repte com aquest, com va fer David Cameron a Nicola Sturgeon i com està fent ara.
Recordo, Ivan, que la senyora Forcadell va dir volem negociacions amb l'Estat sense condicionants previs.
Això és una
negociació, Ivan.
Heu d'aprendre de la democràcia britànica. Menys demofòbia i menys catalanofòbia i negocieu.
Hispanofòbia és el que teniu vosaltres.
Ivan Condés, de Junts per Catalunya, conseller municipal al barri de les Corts, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquesta tarda. Irene Pardo, també al barri de les Corts, consellera municipal però del Partit Popular. Moltíssimes gràcies també per ser amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé. Gràcies. Adeu. A tots dos.